5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que fa possible que un servidor de vosaltres pugui fer aquest programa explicant-vos aquestes coses que us explico, el Toni Olivella i el Marc Pujol, que porten tot el qüestió elèctrica i electrònica, i la Goretti Martínez, que és la que està enganxada a l'ordinador. I deia que us d'explicar-vos aquestes coses perquè, en definitiva, cada dia té alguna cosa de recordar. Cada dia fa anys d'alguna cosa, i això és el que nosaltres aquí intentem. I com que ho fa cada dia, doncs hem buscat una cançó que porta per títol Every Day, que vol dir precisament cada dia, i que canta amb Buddy Holly. Comencem amb aquesta cançó, va, que és una miqueta alegre i així ens començarà millor el dia. Buddy Holly, Every Day.
Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster, everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. A little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way.
6 de desembre de 1998, el dia que a Venezuela Hugo Chávez guanya per primer cop les eleccions presidencials. Hugo Rafael Chávez Frías era fill de mestres, que va fer estudis a l'Escola Militar de Venezuela i a la Universitat Nacional, que naturalment després va entrar a l'exèrcit i que quan tenia 28 anys, a l'any 1982, va fundar una organització clandestina militar batejada com Moviment Bolivarià Revolucionari, un moviment esquerranós i nacionalista, mentre el país estava manat per Carlos Andrés Pérez, que obeïa cegament les indicacions dels Estats Units i del Fons Monetari Internacional en contra dels interessos del poble bolivarià. En Chávez, en Hugo Chávez, doncs ja entrava, va entrar amb aquest moviment esquerranós i finalment el 4 de febrer de 1992, dirigint una colla de militars que li eren fidels, va fer un cop d'estat contra el govern de Pérez. El cop d'estat va fracassar, Chávez ho va veure ràpidament, va assumir la responsabilitat, es va rendir per evitar el vessament de sang, mentre el poble començava a sortir al carrer en defensa de les seves aspiracions. En Chávez fou empresonat i esperant judici. Però va tenir la sort que uns mesos més tard el Parlament veneçolà va destituir el president Carlos Andrés Pérez per un afer de malversació de fons. I va haver-hi unes eleccions presidencials que va guanyar Rafael Caldera l'any 1994. I com que el senyor Caldera a la campanya electoral havia promès sobreseir la causa contra Chávez perquè veia que el poble estava amb ell i tal, doncs ho va fer. Ho va fer i Chávez, que va quedar en llibertat, es va comprometre fundant el moviment Cinquena República, que tenia com a objectiu convocar una Assemblea Nacional Constituent que regenerés el país seguint els dictats de Simón Bolívar, segons ell. En aquestes eleccions, ell es va postular com a candidat per part del partit aquest del moviment de la Cinquena República i d'aquí que el 6 de desembre, tal dia com avui, de 1998, guanyés les primeres eleccions que es presentava i proclamés l'inici de la Revolució Bolivariana. Una revolució bolivariana que va començar aprovant una Constitució en referèndum el 16 de desembre de 1999, on va reafirmar o va convertir en públic un sector que fins aquell moment estava privatitzat i un tan important com els petrolis de Venezuela, que va permetre ingressar una part molt important de diners a les arques de l'Estat i, per tant, posar en marxa determinats canvis socials i polítics a Venezuela. També va rellançar l'OPEP, aconseguint que s'apugés el preu del petroli i, per tant, tornant a augmentar aquests ingressos. Al temps que denunciava un acord de lliure comerç que hi havia a les Amèriques amb els Estats Units, naturalment en benefici dels Yankees, i ell en va sortir i va cridar a la gent de Sud-amèrica a sortir-ne també. L'oposició, ajudada pels Estats Units, evidentment, no es va quedar quieta, va començar a fer una política de manifestacions multitudinàries recolzada per alguns militars que cridaven a desobeir Chávez i que van convocar una vaga general pel 9 d'abril del 2002 que al cap de dos dies es va transformar en una vaga indefinida amb manifestacions a favor de Chávez i contra de Chávez que s'enfrontaven, que es disparaven amb morts i totes aquestes coses. Això va provocar finalment que la cúpula militar prengués cartes en l'afer, arrestés a Chávez, l'exilés en una illa, i posés de president a Pedro Carmona, que va iniciar la repressió. Tot i ser reconegut per Espanya i Estats Units, aquest govern de Pedro Carmona tenia tota la població en contra, i al cap de 3 o 4 dies, el 13 d'abril del mateix 2002, en Carmona va haver d'abandonar el Palau Presidencial, mentre el Parlament assumia altra vegada les seves funcions, ordenava alliberar Chávez, li restituïa la qualitat de president i li permetia continuar amb les seves reformes. Chávez, llavors, es va posar a implantar programes socials, ell anomenava Misiones, però com que hi havia tot el problema de l'oposició finalment va baixar veles i va intentar treballar per la via constitucional. Perquè en la Constitució que havia aprovat Chávez hi havia un article, el 72, que havia impulsat el propi Chávez, que deia que si es recollien un 20% de signatures del cens electoral es podia fer un referèndum sobre la gestió del president en el càrrec. El Chávez va dir, no, aneu a firmar, firmeu tots. Van firmar, van aconseguir això, i per tant es va convocar un referèndum de veure si el havien de fer fora o no, amb observadors internacionals i tal, el 15 d'agost de 2004, on el 60% dels vots van estar a favor de Chávez. Per tant, va estar ratificat. El 2006 va tornar a guanyar les eleccions presidencials, i el 2012 novament, però el 2012... ja no va participar a la campanya electoral ni a la presa de possessió perquè estava a l'Havana rebent un tractament mèdic per un càncer que li havien detectat. De fet, no va arribar a agafar el poder, va retornar a Venezuela a l'11 de desembre del 2012, on va estar hospitalitzat fins al dia de la seva mort, el 5 de març de 2013, deixant Venezuela doncs, tal com sabem que està. I com que hem parlat de Venezuela, complementarem aquesta reflexió, aquest record d'aquest 6 de desembre amb una cançó de José Luis Rodríguez el Puma que porta per títol precisament Venezuela.
Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer. Soy así, ¿qué voy a ser? Soy desierto, selva, nieve y volcán. y al andar dejo mi estela del rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol, y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela.
Set de desembre de 1941, el dia que mora a Barcelona, oblidat de la gent i, evidentment, sense cap mena de publicitat per lo que significava, Lluís Millet i Pagès, un dels dos fundadors de l'Orfeó Català. Lluís Millet i Pagès, que era el darrer de set fills d'una família de comerciants de Masnou, formada pel capità del vaixell Araucana, Salvador Millet, i la senyora Francesca Pagès. Tenia, doncs, com dic, sis germans, un d'ells també va ser capità de vaixell, un altre es va dedicar a la indústria del cotó, que és el pare del futur banquer Fèlix Millet i Maristall, etc. Es diu una família mitjana catalana perfecta, que als 8 anys es va decidir anar-se'n a viure a Barcelona perquè s'havia declarat la Tercera Guerra Carlina i, és clar, estar en un poble així era bastant, bastant insegur. Això feu que el Lluís va començar, quan tenia 8 anys, la seva carrera musical ingressant, l'any 1880, ingressant al Conservatori del Liceu, on va donar classes, va rebre classes dels mestres Miquel Font, Josep Rodoreda. Va ampliar després, perquè va veure que això, i la família també va veure que això li agradava, va ampliar estudis de composició, amb ni més ni menys que amb Felip Pedrell, i estudis de piano amb Carles Vidiella, i també es va acostar al món del folklore, de la mà de Sebastià Farnés, el folklorista que li feu estimar el cançoner tradicional i que el portà a dirigir el cor la lira de Sant Cugat del Vallès. Aquest noi, doncs, vivia en un ambient plenament musical i no només al Conservatori del Liceu, sinó a tot arreu, i va entrar en contacte amb un món musical important amb motiu de l'Exposició Universal de 1888, que va portar a Barcelona moltes societats corals estrangeres que venien a fer concerts mentre va durar aquesta exposició universal. I això va anar donant la idea, junt amb dos elements més. És clar, Catalunya començava a tenir un sentiment de nació i després necessitava diferenciar-se de la resta de territoris, no? amb unes escoles nacionals i amb una música nacional i totes aquestes coses. I resulta que al Café Palai de Barcelona hi havia un grup de joves entusiastes, entre els quals, naturalment, estava Lluís Millet, però també els altres joves que estaven amb tota aquesta cosa, i per tant això els va motivar a demanar, perquè anaven allà a escoltar música i tal, a més eren assidus del cinquè pis del Liceu, van anar a demanar que aquests dos músics doncs poguessin, Amadeu Vives i Lluís Millet, doncs poguessin crear alguna cosa, a veure com ho veien i tot això, i aquests van començar a donar-hi toms i van engrescar-se en crear l'Orfeó Català, sobretot a partir del moment en què van rebre el suport de l'industrial i mecenes Antoni de Paula Capmany, que va dir, escolta, vosaltres endavant, jo ja posaré els diners. D'entrada van estar secundats per músics joves, com Enric Granados, Jacint Tort, Joan Gai, Josep Lapeira, que es van integrar i que van fundar, això que dèiem, l'Orfeó Català, un grup de cantaires, i, a més, també va tenir el suport de músics més grans, el ja esmentat Felip Pedrell, per exemple, Antoni Nicolau, Josep Rodoreda, García Robles i Claudi Martínez, etc. I, bé, es va formar aquest Orfeó que el 1892 va fer el primer concert públic organitzat per Antoni Nicolau. Dos anys més tard, veient que la cosa funcionava, la gent hi estava molt interessada i tal, tant en Vives com en Millet van ser nomenats directors perpetus de l'Orfeó Català, mentre aquesta estructura cantaire, diguem-ho així, es convertia en un estendard, en un element de propaganda del nou catalanisme. La vida, però, continuava. El 1896, Millet és nomenat catedràtic de solfeig i teoria musical a l'Escola Municipal de Música de Barcelona, que passarà a dirigir l'escola a partir del 1930. Però abans, el 1897, fundarà la Capella de Sant Felip Neri de Barcelona i el 1904 fundarà també la Revista Musical Catalana. Com podeu veure, un dels grans impulsors, per tant, de la música catalana, abans de ser nomenat mestre de l'Escolania de la Mercè, i perquè tenia una tirada cap al cant popular i religiós, que, com exemplifiquen la vintena de gotjos que té i una colla d'obres corals, entre les que destaca, per la importància que tindrà després, des del 1896, el cant de la Senyera, basat en un poema de Joan Maragall i que es converteix en l'himne de l'Orfeó Català. També publicarà alguns llibres, el cant popular religiós, etc., la cançó popular catalana. Es conserven d'ell unes 138 partitures manuscrites i un nombre important de partitures impreses, catalanesques, grups catalanesques, els cants espirituals per l'ús del poble, i etc. Va estar casat des de l'any 1900 amb una jove pianista que formava part de l'Orfeó Català, Dolors Millet, també del Masnou, i van tenir un fill. Però en Lluís Millet, quan va arribar la postguerra, va quedar postergat de tot això i va morir, com dèiem, el 7 de desembre de 1941, a l'edat de 74 anys i en el més absolut silenci per mort de la postguerra civil. I si Lluís Millet va ser l'autor del cant de la Senyera, lògic és que acompanyem aquest record, aquesta efemèride, aquest fet de 5 a la setmana amb la cançó del cant de la Senyera, interpretada pels cors de claver que ell tant havia estimat.
Yeah.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
8 de desembre de 1906, el dia que a Barcelona debuta professionalment, en concret al Teatre Romea, l'actriu Margarida Xirgo, amb l'obra Maricel d'Àngel Guimerà, on ella faria o feia el paper de Blanca. Margarida Xirgo és una noia filla de Pere Xirgo i Pepeta Sobirà, dos Molins de Rei, són de Molins de Rei, dos catalans que marxen a Girona en busca d'un millor horitzó i després, al cap de 6 anys, marxen a Barcelona. Tots dos eren d'una mica anarquistes i, per tant, el pare el porta a la petita Margarida a visitar Ateneus Obrers, a veure els cors de Crescentí, els cors de Claver, etc. Fins que el 1900, amb 12 anys pràcticament, la noia entra a treballar en un taller de passamaneria mentre fa d'actriu en grups aficionats i debuta, el 1902, al Saló Asiàtic de Barcelona amb L'Onubi, de Josep Feliu, i després també amb Don Álvaro o La Fuerza del Sino, del Duc de Ribes, a l'Ateneu del Districte 5è. Ja veieu que ja hi havia la diferenciació entre el teatre en català i en castellà. Bé, la noia continua millorant. El 1906 fa una interpretació de Teresa Requenc de Zola, d'Emili Sola, al Cercle de Propietaris de Gràcia, que li obre la porta a l'escena professional. La fitxen i debutarà, com dèiem, el 8 de desembre de 1906 al Teatre Romea amb Maricel d'Àngel Guimerà. Però el 1907 morirà el seu pare. Ella, que ja comença a viure del teatre, assumeix, es fa càrrec de la seva mare i del seu germà més petit, mentre va tenint èxits com Joventut del Príncep, de William Fosker, o rodant fins i tot la seva primera pel·lícula, Guzmán el Bueno. Però li arribarà la fama definitiva el 1910, quan el Teatre Principal de Barcelona estreni l'obra Salomé d'Oscar Wilde, una obra en la qual ella feia, interpretava la dansa dels set vels, cosa que va generar un gran escàndol entre la societat benestant d'aquell moment, que va fer que tanquessin l'obra i tanquessin el teatre durant un temps, que ella va aprofitar per casar-se amb Josep Arnall. Però les seves actuacions desperten l'interès d'Àngel Guimerà, que escriu per ella La Reina Jove i l'anima a que fundi una companyia teatral. Ella ho fa, però un any després signarà un contracte amb un empresari argentí, de Rosa, que l'obligarà a actuar, quan li digui el productor, actuar a Amèrica i en castellà, cosa que transcendeix i llavors genera una mena de reacció entre la societat catalana, però ella ha de fer la seva vida. I sí, el 1913 emprèn la seva primera gira internacional per Argentina, Uruguai i Xile. I com que ja ha vist com les gasta la societat catalana, quan acaba aquesta gira, el 1914, s'instal·la a Madrid, on ja també és coneguda i popular, i debuta al Teatre de la Princesa amb El Patio Azul, el Pati Blau, de Santiago Rusiñol, naturalment en castellà. I després fa una Electra que encara els crítics, bueno, posen pels núvols i tal, i que fa que molts autors li escriguin obres per ella. I, de fet, en els anys següents, fixeu-vos, el 1915, estrena El Yermo de les Almes de Vallinclán. El 1916, Marianela de Pérez Galdós. El 1917, El mal que nos hacen de Jacinto Benavente. El 1918, Santa Juana de Castilla de Pérez Galdós. I fins i tot el 1919, ja en la cima del seu art, fa una fusió, fusiona dues empreses, fusiona dues companyies, la seva i la de l'Enric Borràs, que el 1920 estrenaran Una senyora de Jacinto Benavente. Però ella té els compromisos americans. El 1921 farà una segona gira per Mèxic i per Cuba i el 1923 farà una tercera per Argentina, Xile, Uruguai, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, etc. i tot això, i torna a Barcelona fent una Santa Joana de Bernard Shaw, que també és recordada pels amants del teatre. Però mentrestant, el 1926, en una festa que li fan a l'Hotel Ritz de Madrid, ha conegut Federico García Lorca, que també, enamorat d'ella, li fa una obra, li escriu per ella, Maria Diana Pineda, que serà estrenada al Teatre Goya de Barcelona amb decorats de Salvador Dalí, aquell mateix 1986, i a la qual seguiran La Zapatera Prodigiosa, estrenada el 1930, Yerma, estrenada el 1934, Doña Rosita la Soltera, estrenada l'any 1935, i arribarà el 1935, en el qual Margarita Xirgo emprèn la seva quarta gira per Amèrica, a la qual vol prendre Federico García Lorca, que s'hauria salvat de ser fusellat, però aquell diu que no, que es queda aquí i tal. Bueno, ella se'n va cap allà, comença a fer representacions, triomfa, i quan es produeix el cop d'estat aquí del Franco, doncs ella es queda sense poder tornar. De fet, el govern republicà, el govern català republicà, l'anomenarà delegada, com va fer en Pau Casals a Mèxic, però ella queda allà. I quan s'acaba la guerra i Franco ja pot dir que és guanyador, li confisca tots els seus béns, la condemna a l'exili, on es quedarà fins a l'any 1959, quan té la ciutadania uruguaia i diu, doncs, escolta, ja no vull tornar a França. El 1966 abandona els escenaris, es dedica, doncs, a tasques de direcció, i farà el seu darrer muntatge d'una obra, Pedro de Urdemales, de Cervantes. L'actriu morirà el 25 d'abril de 1969 a Montevideo, serà vetllada al Teatre de Montevideo i enterrada al cementiri de Buceo, d'on sortirà l'any 1988 les seves restes, demanades per la Generalitat, que les repatria a Catalunya i les fa reposar a Molins de Rei. I com que hem estat parlant de la Margarida Xirgu, hi ha una cançó de l'inefable i poc potenciat Joan Isaac que porta per títol A Margalida. Doncs mira, fem-ho venir bé, i com si el Joan Isaac hagués dedicat una cançó a la Margalida Xirgu, aquí teniu A Margalida.
Vas marxar, no sé on, ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure. No sé on ets, Margalida, però el cant, si t'arriba, pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra. Ens creix a les venes. En llegir el seu gest escrit per parets que ploren la història. No sé on ets, Margalida, però el cant, si t'arriba, pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra. Arriba, pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor.
De desembre del 1916, el dia que neix a la ciutat nord-americana d'Amsterdam, a l'estat de Nova York, Kirk Douglas, l'actor nord-americà tan conegut per tothom. Kirk Douglas, que en realitat es deia Isur Danielovich, perquè, de fet, era fill de dos emigrants jueus que venien de Bielorússia, Brina Danielovich i Herschel Danielovich, que per poder escapar, perquè el pare no hagués d'anar a la guerra russo-japonesa, seguint un exemple del seu oncle, que ja havia emigrat uns anys abans i que vivia als Estats Units, havent-se canviat el cognom pel de Demski, doncs van agafar les pertinences i van marxar cap als Estats Units. Allà, seguint l'exemple del seu oncle, van canviar de nom i, per tant, l'Isur Danielovich va passar a dir-se Isur Demski. Bé, en qualsevol cas, establerts als Estats Units i per ajudar la família, el jove Isur es dedicava a fer, bueno, de tot. Repartia diaris al matí i al vespre i després doncs, va arribar a fer més de 40 feines. Va vendre refrescos al carrer, va fer de cambrer, va treballar en una foneria, va fer de jardiner i fins i tot va ajudar el seu pare durant la depressió a fer de drapaire. Sigui com sigui, com que combinava això amb l'escola, es va graduar en lletres el 1939 a la Universitat de Saint Lawrence, on una professora l'havia, diguem-ne, introduït al món del teatre i ell es va preparar, feia recitals de poesia i tot, però sobretot destacava en esports i sobretot en lluita lliure. Acabats els estudis, va marxar a Nova York per aconseguir una beca de la American Academy of Dramatic Arts, que als anys 1039 a 1941 li van permetre doncs, anar a classes i aprendre doncs, les seves arts escèniques. Allà va conèixer, en primer lloc, la Diana Dill, que seria la dona amb qui acabaria casant-se, i després una amiga d'aquesta que es deia Betty Joan Perske, això no us haurà dir res, però que amb els anys es convertiria en Lauren Bacall i que tindria molta importància en la seva carrera artística. A l'any 1941, el Kirk Douglas entra al món de Broadway i canvia el seu nom, fins a llavors recordeu que es deia Isur Demski, canvia el seu nom legalment per Kirk Douglas, és a dir, que passa a dir-se Kirk Douglas, això als Estats Units d'aquella època es podia fer, i s'enrola a l'armada per lluitar contra els nazis. La Marina fa de tècnic de comunicacions fins que és donat de baixa per ferides de guerra, torna a Nova York, es casa amb la Diana i tindran dos fills, el Michael i la Joel. Però el 1946 és quan apareixerà Lauren Bacall, que mentrestant ja ha començat a entrar en el món del cinema, ell té 30 anys, i li suggereix el productor del Hal Wallis, que és el seu productor, la Lauren Bacall, li diu, escolta, jo conec un noi que ho faria molt bé, per què no li fas una prova? Bueno, i el Hal Wallis diu, vale, feu-li una prova. I el Lewis Milestone, el director, el proposa com a protagonista de l'estranya mort de Martha Ivers, on fa un personatge, un actor de caràcter, que agrada molt, i per tant ja fa una segona pel·lícula, la segona ja no és tan exitosa, però no per culpa d'ell, sinó perquè té un guió de l'Eugene O'Neill, que és una mica raro. La pel·lícula es diu Morning Becomes Electra, que és un desastre comercial, no? Però el noi es dona a conèixer, actua molt bé, i el 1949 es troba amb el primer dilema, no? Que té una oferta per fer El gran pecador, que després finalment acabarà fent Gregory Peck, i una segona del productor Stanley Kramer per fer una pel·lícula Champion. I ell tria la segona, i això demostra una acció molt ben pensada i un encert, perquè per la seva interpretació rebrà la primera nominació a l'Òscar al millor actor. De fet, en tindrà tres al llarg de la seva vida, mai aconseguirà tenir l'Òscar al millor actor, de totes maneres. Després de Stanley Kramer passa a les mans de Billy Wilder, que el consagra definitivament, i tres anys més tard decideix, diu, bueno, doncs jo aquí ja tinc una fama, ja tinc d'això, posar en marxa una productora, la seva pròpia productora, que anomena Brina Productions en honor a la seva mare, que dèiem, es deia Brina, i Amèrica es va passar diverta, però es deia Brina, i ell li va voler fer aquest homenatge. De fet, ell no només es limita a ser actor, també és productor, també fa protegeix talents, busca talents, per exemple, descobreix la italiana Elsa Martinelli, descobreix el director Edward Dimitrik i descobreix un gran guionista d'Alton Trumbo que el farà triomfar a diverses pel·lícules, entre elles Spartaco. El 1951 es divorciarà, és un home, diguem-ne, fugós i, per tant, té moltes infidelitats públiques, i la seva dona Diana diu, bueno, nen, fins aquí podíem arribar, adeu, passa cap allà. Ell es divorcia i el 1954 es torna a casar amb Anna Buydens, amb qui tindrà dos fills més. Mentrestant, li va arribar l'èxit Una altra nominació als Oscars per la pel·lícula Van Gogh, on fa d'aquest pintor, junt amb Anthony Quinn, que fa de Gauguin, i el 1957 té un immens èxit amb l'antibalicista Camins de la Glòria, que dirigirà o que dirigeix Stanley Kubrick, amb qui repetirà el triomf, ja farà una segona pel·lícula, a l'Espartac, l'any 1960, on treballaran Peter Ustinov i Laurence Olivier. Això li donarà una gran reputació, farà una vuitantena de pel·lícules, però el 1996, en concret el 28 de gener, patirà una trombosi que li portarà problemes motrius, paràlisi facial, de la qual es recuperarà. I llavors és quan l'Acadèmia li donarà un Òscar honorífic pels seus 50 anys al cinema. Continuarà rodant alguna pel·lícula, però ja amb 83 anys, com comprendreu, no hi és el d'això. Acabarà morint a casa seva el 5 de febrer del 2020, als 103 anys, segons una nota publicada pel seu fill Michael, per causes naturals. I quan buscava una música per completar això, vaig pensar, carai, aquest home no ha cantat res. I vaig buscar Kirk Douglas, i he trobat una perla. Ell, una de les pel·lícules que va fer va ser 20.000 leguas de viaje submarino, amb el Nautilus i totes aquelles coses. I allà hi ha un moment en què ell és un mariner, un arponer, hi ha un moment en què agafa una guitarra i s'arrenca amb una cançó. I això està separat, és una ballena d'una cua, està bé, és curiosa, i per tant ens ha semblat interessant posar-la aquí com a complement a aquesta biografia d'aquest immens actor que és Kirk Douglas. Per tant, aquí teniu A Whale of a Tale.
Got a whale of a tale to tell you lads, a whale of a tale or two, about the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale, and it's all true, I swear by my tattoo. There was Mermaid Minnie, met her down in Madagascar. She would kiss me anytime that I would ask her. Then one evening her flame of love blew out, blow me down and pick me up, she swapped me for a trout. Got a whale of a tale to tell you lads, a whale of a tale or two, about the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale, and it's all true, I swear by my tattoo.
There was Typhoon Tessie, met her on the coast of Java. When we kissed, I bubbled up like molten lava. Then she gave me the scare of my young life, blow me down and pick me up, she was the captain's wife.
Got a whale of a tale to tell you lads, a whale of a tale or two, about the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale, and it's all true, I swear by my tattoo.
Then there was Harpoon Hannah, had a look that spelled out danger. My heart quivered when she whispered, I'm there, stranger. Bought her trinkets that sailors can't afford.
Sailors can't afford.
And when I spent my last red cent, she tossed me overboard.
Got a whale of a tale to tell you lads, a whale of a tale or two, about the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale, and it's all true, I swear by my tattoo.
10 de desembre del 2006. El dia que a la ciutat de Santiago de Chile mora el militar i dictador xilè Augusto Pinochet. En realitat, Augusto José Ramón Pinochet i Ugarte. El primer fill dels 6 que van tenir, el senyor Augusto Pinochet Vera, que era d'ascendència francesa i cap de bombers de Valparaíso, i la senyora Abelina Ugarte, d'ancestres navarresos i molt aficionada al piano. El nen semblava que no prometia gaire, sobretot a partir del moment en què, als 4 anys, és atropellat per un cotxe de cavalls que li, diguem-ne, li trenca i li masega la cuixa esquerra, i que aquesta cuixa mal curada, 8 mesos més tard, comença a generar-li uns dolors i tal. Els metges s'ho miren, li diagnostiquen una afecció, un tumor blanc, en deien, que l'hauria d'obligar a amputar-li la cama per evitar una tuberculosi. Sortosament, la seva mare convoca un altre metge i rep un nou diagnòstic d'un especialista alemany que li diu que no cal, home, no cal tallar la cama. Aquest nen el que ha de fer és prendre banys de sol. La mare, doncs, se l'emporta uns quants mesos amb un balneari, allà cada dia sessions de sol, i el noi es recupera relativament bé. Als 5 anys començarà estudis al Col·legi Sara Videla i al Seminari de Sant Rafael, d'on curiosament és expulsat per mala conducta, i finalment als 10 anys ingressa a l'Institut de Maristes, torna, va al Col·legi de Pares Franciscans i al final, el 11 de març de 1933, ingressa, amb 18 anys, ingressa a l'escola militar. En sortirà l'any 1937, destinat com a subtinent a la ciutat de Concepción. El 1940 tornarà a l'escola d'infanteria ja com a capità i el 1953 pujarà a comandant mentre acaba els estudis de dret que ha anat fent durant tot aquest temps i que li permetran, doncs, el tenir una carrera universitària, ser proposat el 1970 per general de brigada i el 1972 com a cap major de l'exèrcit. Mentrestant, ha pujat al poder Salvador Allende, que té en el camp militar la seva mà dreta amb el general Carlos Prats, però el Carlos Prats, per pressions dels contraris de l'oposició, ha de dimitir i li recomana que posi en el seu lloc precisament a Augusto Pinochet. Però és un moment en el qual les forces armades, en concret el comandant d'aviació Gustavo Ley i el vicealmirall José Toribio Merino, estan conspirant per fer un cop d'estat. Per fer un cop d'estat que s'ha de dir compta amb el suport de la CIA i del president nord-americà Nixon i que tenen previst fer-lo el 19 de setembre de 1973. Però resulta que Allende llavors explica als militars que vol anunciar, vol convocar un plebiscit per recolzar la seva gestió i tal, i els altres diuen ai, 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 que aquest encara ens farà, i avancen el cop d'estat a l'11 de setembre de 1973. Pinochet, quan el consulten, diu que, bueno, que sí, que el govern ho fa molt malament, però no dona el suport explícit al cop. En canvi, quan es comença el cop, el dia 11 de setembre, ell ràpidament es fa fonedís, desapareix de les seves obligacions, se'n va al comandament de telecomunicacions de l'exèrcit i allà coordina els revoltats i tot això. És a dir, es guanya els galons. Els rebels volien detenir Allende i ell deia que no, que el que hem de fer és desterrar-lo amb un avió i si a mig camí s'obre la porta i cau, doncs mira, tot això que tindrem de més. Finalment, tots sabem com va acabar aquell cop d'estat amb la moneda assaltada per l'exèrcit, Allende mort, si de suïcidi o no, això mai se sabrà, i amb una reunió a l'escola militar de tots els caps revoltats on acorden implantar un règim dictatorial militar amb Augusto Pinochet com a president d'aquesta junta militar. I comença la famosa repressió xilena, no? El 16 de desembre d'aquell mateix any, de totes maneres, volen donar-hi una apariència democràtica i Augusto Pinochet és proclamat president de la República i comença a implantar-se o a estudiar-se una Constitució que serà implantada el 1980 i que anirà regint fins que el 1988, en un d'aquests plebiscits que a Sud-amèrica es convoquen per sorpresa, Augusto Pinochet és derrotat en aquest plebiscit i és substituït pel president Patricio Aylwin, que el 1990, mentre es manté el Pinochet com a comandant en cap de l'exèrcit, ell va fent les seves coses. Quan abandona l'exèrcit, passa a ser senador vitalici, és manera d'estar sempre protegit per una cosa o per una altra i que no hi hagi tot això. I arriba el 1998, quan des d'Espanya la justícia espanyola intenta processar Pinochet amb una ordre internacional perquè hi ha espanyols implicats en totes aquelles coses, hi ha la demanda d'extradició a Espanya per l'operació Cóndor i tal, però tot això acaba fracassant. Pinochet torna a Xile i allà serà processat l'any 2000, això sí, per 18 segrestos i 57 assassinats, però tot s'anul·la, el porten a dintre. Finalment, el 2002, la causa sobreseeix perquè ell renuncia, a canvi d'això, a ser senador vitalici, però el 2004 tornen a revocar. És a dir, estan entre si el jutgem o no el jutgem. Mentrestant, ell es va fent gran i el 3 de desembre del 2006 ingressa a l'Hospital Militar de Santiago de Chile per un infart de miocardi que el portarà a la mort el dia, tal dia com avui, el 10 de desembre del 2006, a les 5:15 de la tarda. Les despulles foren, curiosament, incinerades per evitar posteriors profanacions de la seva tomba. I com que en el programa d'avui hem començat parlant de Sud-amèrica, de Veneçuela, i hem acabat parlant de Xile amb el senyor Pinochet, hi ha una cançó de l'admirat i mai prou ponderat Paolo Conte que porta per títol Sud-amèrica i la votació a què hem sumès doncs, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i un servidor doncs, ha sortit per unanimitat que poséssim aquesta cançó. Us acomiadarem doncs, d'aquests 5 a la setmana fins a la propera amb aquest Sud-amèrica de Paolo Conte. Fins a la setmana vinent, que tingueu una bona setmana.
Era un sudario davanti ai grattacieli, era un sipario. Campa decentemente, intanto spera di essere prossimamente milionario. L'uomo che è venuto da lontano alla genialità di uno schiaffino, ma religiosamente tocca il pane e guarda le sue stelle uruguayane. A Sud America, Sud America, Sud America. A Sud America, Sud America. E i ballerini aspettano su una gamba l'ultima carità di un'altra rumba. Ah, Sud America, Sud America, Sud America. Ah, Sud America, Sud America. Ancestrale gesto tropicale, un arco dal sereno al fortunato, per dirti quanto è grande la questione fra il danneggiato e l'assicurazione. Si arrende il vento ai suoi capelli spessi, di Dio ti dice che sta lì a due passi, ma mentre va indicando l'altopiano, le labbra fanno il verso all'aeroplano.
A Sud America, Sud America, Sud America. A Sud America, Sud America.
E i ballerini aspettano su una gamba l'ultima carità di un'altra rumba.
Cinc a la setmana, amb Francesc Murgades.